Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i música. Aquí, ja sabeu, estem els dissabtes, estem els dijous, que repetim el programa, doncs intentant convèncer-vos de que heu de llegir i que heu de llegir i què heu de llegir, les dues coses. Per tant, tot això ja ho sabeu, ho tenim aquí. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer estar amb vosaltres cada setmana. És un luxe poder compartir una estoneta del vostre temps aquí, amb aquesta emissora, amb aquest estudi 1, Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. I tenim la companyia necessària, indispensable, com és la de Mari Carmen Cinti. Mari Carmen, hola.
Hola, Josep Maria, bon dia.
I Nil Canals a la sala de màquines.
Nil ha hecho como los anuncios, vuelve a casa en Navidad.
Sí.
Nos ha vuelto estos días de Navidad.
Veieu que tenim aquí una plantilla també de tècnics. Tenim de tot, tenim de tot. Si és que no ens podem queixar aquí. I tenim convidats, que també ho sabeu que tenim convidats. Convidades, en aquest cas. Xara González Herrera, Cristina García Ferri, les dues.
Xaro i Cristina, Cristina i Xaro.
Benvingudes, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per compartir una mica de temps vostre, que tothom té molta feina i és molt d'agrair que dediqueu una estoneta a estar amb nosaltres i a parlar de llibres. Benvingudes, de nou.
Moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies, Mari Carmen. Hola. Bon dia.
Bon dia, hola, què tal? Ja estem aquí una altra vegada.
Sí, jo crec que Charo i Cristina nos agradecemos que vengan, evidentemente, però elles pagarían por venir. ¿No? Pues sí, lo pasamos lo muy sabes, bien, ¿eh? Cuando venimos.
Con claro, todo lo que ya llevamos hablando en sí, el tren.
Claro, pero es que es vernos todavía y empezar a hablar de libros y no tenemos fin.
Sí, no tenemos fin. Es este vicio que nos puede. ¿Eh?
Nos puede, sí. Sí, sí,
bendito, sí. Bendito vicio.
Sí,
sí, sí, persones molt posades dintre del món de la literatura, amb webs, amb crítiques, amb comitès organitzadors del Festival de Cubelles, també, sí, amb webs, com deia, com Abrir un Libro i
la magnífica web, perdona que t'ho digui. Ho dic jo, que no és la meva web.
De referència. És una web de referència.
Perdó, rectifico. La magnífica web.
La magnífica web. Molt bé, molt bé. Així m'agrada.
I ara he fet una petita empenta en català, que es diu també www.obriunllibre.cat. O sigui, ja la tinc també.
Molt bé.
O sigui que són dos webs.
Dos webs.
Magnífiques webs.
Independents, val. O sigui que l'altre només recollia...
Només recollia en castellà. Val. Sí que havia posat alguna coseta en català, però vaig decidir ja diferenciar-ho i fer una en català i una altra en castellà.
Perfecte. Doncs ja ho sabeu. www.abrirunlibro.com i www.obriunlibre.com.
Cat.
Avui no estic pel cas, eh?
Vale. Bueno, estamos aquí todas pendientes.
Això era novetat.
Doncs això, vostè dirà.
Vostè jutja. Bueno, estamos aquí esta mañana con estas dos magníficas recomendadoras. Precisamente para eso, porque se acercan Navidades, tenemos que hacer regalos, tenemos que hacer, bueno, pues eso, los presentes a gente con que tenemos compromisos o no, o nos apetece mucho. Yo no sé vosotras, pero a mí me encanta regalar libros y siempre tenemos que pensar un poquito en la persona que regalamos, que le puede gustar o que no le puede gustar, porque si regalamos lo que nos gusta a nosotros, muchas veces podemos fracasar. Entonces hemos pensado, ¿qué podemos hacer hoy que estamos ya a las puertas de Navidad y que ya, pues mira, dentro de dos días es Papá Noel y luego viene Reyes, para que en el programa, pues, ¿qué es lo mejor? Pues recomendar libros de todas las de todos los géneros, de todos los apetitos, para que compréis a la gente que tenéis al lado. Y para eso digo, pues mira, se me ocurrió Charo y Cristina, que están muy puestas en esto, que leen, vamos, lo indecible. Y eso, que nos recomendéis un poquito. Yo sí quería hacer un hincapié a la gente. Quiero recomendarle algo que desde que lo descubrí me he vuelto una viciosa. Y es ir a presentaciones, porque un libro es un libro, pero un libro firmado por el autor tiene un valor incalculable. Y siempre que tengáis a mano alguna presentación, que veáis a alguien que tiene un libro para presentar algo y os lo puede firmar, aprovechadlo. Aprovechad a hablar con el autor. Que aquí hemos conocido mucha gente y veis que son gente muy cercana, gente muy culta, gente con mucho que dar. Y creo que es mi mejor recomendación que os puedo hacer estas Navidades. Y bueno, os dejo la palabra.
Bueno, nos deja la palabra.
¿Qué? Sí.
Qué napo, Cristina. Porque bueno,
¿empezamos más por novela negra o en general?
No sé, si queráis, que no sé, vamos a... Vamos haciendo saltos.
Yo deixo a la mestra, que és Cristina, perquè al costat seu la resta som una miqueta aprenents.
Sí.
Perquè Cristina, per al que encara no la conegui, que... i ella no ho dirà, ho dic jo, és una persona, a banda de tenir un sentit molt crític, és una persona que no es casa amb ningú, que això és molt, molt important. O sigui, saber fer crítica alabant a un autor és molt fàcil, però saber fer una crítica dient les errades sense caure en descalificacions ni d'això, això és més difícil.
Sí, i Cristina, això és un arte.
Sí, i Cristina ho fa molt bé, perquè és capaç de sintetitzar i de dir tot allò que li ha agradat en una novel·la, però també tot allò que no li ha agradat i argumentar-te el per què. Uh-huh. I això convé dir-vos. Si jo...
Però per això hay que leer...
Clar,
de manera diferent.
Clar, perquè aquí si fem un rànquing, jo no sé quantes novel·les has llegit tu aquest any, però jo que porto el compte, perquè em faig un llistat.
Quantes?
Jo aquest any porto 80 llibres i 3 manuscrits.
Sí.
O sigui, que són...
Déu-n'hi-do.
O sea, són 83.
Lo que decimos un lector cero ha sido.
Sí, ara sí, un lector cero de 3 obres.
De 3 obres.
Que a més estic molt contenta perquè una d'elles serà publicada i a més ha guanyat un premi. O sigui que vull dir que, no sé, si li vaig fer... Li vaig fer una...
Lo puedes decir que también estuvo aquí en el programa. Hace una semana, sí, Alberto Valle.
Alberto Valle con una...
La siguiente de Alberto Valle, que no es de Palop esta, es...
No, no es de Palop.
Es una independiente.
No es Palop, però és Alberto Valle.
És Alberto Valle.
És una novel·la que us agradarà molt. El manuscrit es deia Morirà sin duda. Serà publicada amb un altre títol, crec que és... Ara no recordo quin títol li posaran, però va guanyar el premi de Villarreal, bueno, de narrativa, juntament amb Andreu Martín.
Sí, tant Andreu Martín important, en català i en castellano.
Sí,
i aunque esta no esté para ahora Navidades, estarà para marzo o así, pues també la recomendamos.
Hombre,
ya empezamos por esta, recomendamos.
I tant.
Mira, si yo no, propongo, vamos a recomendar una cada una,
vale.
Y ya al decir... ¿Cuál es y de qué? Ya decimos el género.
El género, sí, la editorial.
Hablamos ya unas palabritas de lo que trata o de por qué tenemos que comprarla o por qué tenemos que recomendarla.
Muy bien, pues mira, yo empezaré con una novela que no es negra, ¿vale? Es narrativa histórica y la autora es Empar Fernández. Y se llama La epidemia de la primavera. Es narrativa histórica, como he comentado, y nos habla de la epidemia que hubo mundial de la gripe a principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, y que fue mal llamada la gripe española.
Sí,
cuando fue una gripe a nivel mundial que se cree que llegó desde Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial y los soldados en Europa. Entonces, Empar Es una crack, o sea, sí.
Estoy de acuerdo contigo.
Tiene una narrativa, escribe tan de una manera tan elegante cualquier escena, aunque sea de muerte, de horror, de amor, lo hace de una manera elegante, pero que te sabe llegar. No necesita decir ninguna palabra fuera de lugar o hacer una ¿cómo se dice?
Morbo,
ni morbo, sí. Y no hacer sangre sobre sangre, ¿no? Uh-huh. O sea, te explica lo que fue de una manera elegantísima y además, sabiendo ya lo que va a pasar, porque sabemos todos cómo acabó, sí. tanto la Primera sí, Guerra claro. Mundial como, sí. como la epidemia, consigue a través de dos personajes, de un chico y una chica jóvenes, explicar todo lo sucedido e incluso algo que a mí me sorprendió mucho, que fue la primera revolución de las mujeres en Barcelona, la primera huelga de mujeres en Barcelona, que salió evidentemente del Raval y que consiguieron paralizar teatros, calles, comercios, todo. Porque los precios de elementos básicos, como podía ser o el carbón o según qué otros alimentos, el pan, estaban intocables. Y gracias a ellas se consiguió que la ley de regulación de precios se hiciera efectiva. Uh-huh. Bueno, todo esto para decir que es una novela maravillosa.
Y que tiene que estar en nuestra lista de compras.
Pero
este
sí
año.
O sí.
Tanto para hombre como para mujer.
Tanto para hombre como para mujer. La epidemia de la primavera de Ampar Fernández.
Muy bien. Charo, ¿qué nos propones tú?
Bueno, jo us voldria proposar una mica des del començament. He fet una mica una llista per del més antic al més nou. Uh-huh. I com que jo sóc molt reivindicativa amb els clàssics, cosa que hi ha molta gent que no... Això dels clàssics, qualsevol cosa que tingui més de 5 mesos ja és antic.
5 minuts.
Sí, ja és antic. M'agradaria primer recomanar-vos dos novel·les. Una és, i a més molt properes amb aquestes dates, una és La Navidad d'Hercule Poirot, que jo crec que és una novel·la que, sobretot amb les dades en les que estem, s'ha de recomanar, entre d'altres coses, perquè és molt divertida, com pots imaginar-te, i totes les novel·les d'Agatha Christie són iguals. Es reuneix un grup de persones, apareix un mort, i tots són sospitosos, i tots tenien un motiu per matar amb aquell individu o individua. En aquest cas...
És el Cluedo de les novel·les de Agatha Christie.
Sí, sí, sí. I a més aquesta jo... És que ara m'he permès recomanar-la perquè me l'estic intentant llegir en francès.
Sí.
Perquè com que últimament vaig tant a França, sí, a veure si sem...
A molts festivals sí, tens que refrescar el francès
sí,
un poquito.
Sí, s'encomana una miqueta. I home, com que ja és un clàssic i és fàcil de llegir, us la recomano. Uh-huh. I també en aquesta mateixa època de l'any, que és el Nadal, us recomanaria l'últim Premi Agustí Veí de Tiana, el cinquè Premi Agustí Veí, que és Magret i los anarquistes, perquè juga amb el nom del comissari sí. Magret, escrit per Francesc Puigpelat i publicat per Editorial Al Revés en la, en la col·lecció Crims.cat, que ens parla d'un Magret que arriba a Barcelona el 21 de desembre del 36 i es troba amb una perseguint a un lladre de guante blanco que s'ha escapat de França i arriba amb una Barcelona en la que es troba que hi ha dos policies, la policia normal i la policia anarquista. Sí. I això li dona molt de joc.
Esta todavía está en catalán solamente.
Sí, aquesta només està en català. Així que, en primer lloc, us recomanaria aquestes dues.
Sí. Tu, Charo, novel·la negra.
Jo, novel·la negra.
Perquè tu lees 100% novel·la negra. Bueno, 95%.
99% és negra. Sí,
perquè sempre que vamos a... Necessitamos algo de negra, echamos mano d'ella, que és l'enciclopèdia en ella.
Jo, sí, 99%, sí que de tant en tant llegeixo, o he llegit alguna cosa que no és negra, però me
puede... Por ejemplo, ahora vas a hacer caso a Cristina y leeras a Ampar Fernández.
Sí, bueno, Amparo Fernández ya la he leído.
Ya la he leído.
He leído alguna cosa de ella que no era negra todo y que ella dice que ya no escribe negro, que escribe gris asfalto.
Sí. ¿Eh?
Pero es una escritora, una grandísima escritora.
Lees Amparo y te queda esa satisfacción
de haber leído algo bueno.
Sí, y no, ya no quería decir no haber perdido el tiempo, porque el tiempo no se pierde nunca. Si no te gusta más, te gusta menos, y si no es más profundo, te entretiene. Pero de aquello de decir he leído algo, como dices tú, algo bueno.
Sí, que te deja así. Satisfecho, te sí, deja sí. Que, bueno, que ahora pues, dices, ¿y qué voy a leer ahora? Sí, ¿no? Sí, después pues de esto, sí, ¿qué voy a leer?
Eso bueno, sucede.
Pues jo vaig fent, agafant nota de la teva llista. Sí. I així ja. Pues vinga, va, et passo la
bueno,
pilota.
Este tu. Año he leído poca novela negra. ¿Vale? Porque bueno, me he dedicado más hacia otro tipo de género, pero sí que he leído alguna, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión, una que he leído y me ha gustado mucho ha sido Rapsodia per un mort, de la Margarida Aritzeta, ¿vale? Que es el tercer caso de la Mosso d'Esquadra Mina Fuster, donde es una novela muy actual y llena de ritmo, porque ya el título Rapsodia per un mort, ella sin saberlo estaba aludiendo a Freddie Mercury y a su y a su rapsodia. Incluso el libro se inicia con una estrofa de la canción de Bohemian Rhapsody. Y bueno, es una novela súper actual, ambientada en Tarragona y con la gran suerte de que ha incluido a gitanos, a los gitanos de Tarragona. Y es toda ella, es ritmo desde el principio hasta el final. Además es muy actual porque habla de los problemas que estamos teniendo, de los lazos amarillos, de los fascistas agrediendo a lazos amarillos, Mossos d'Esquadra. Y aparte de todo esto, una etnia que es la gitana, donde se nota que ella ha dejado un gran esfuerzo para, de hecho creo que hasta bueno, ha tenido entrevistas y estuvo hablando con los gitanos de Tarragona para explicar un poco cómo viven ellos. Y bueno, ya te digo, empieza la novela con un con ritmo incansable
y no baja,
y no baja. Es toda rítmica.
Muy
toda
bien. Rítmica como la Rapsodia.
¿No? Exacto. Está publicada por Llibres del Delicte.
Y también en catalán.
Esta es en catalán.
Ajá. Bueno, pues apuntamos. Charo, te paso el testigo.
Bueno, jo continuaré amb els clàssics, perquè això hi ha una cosa que amb la Cristina tenim en comú, a banda d'altres coses, però aquesta és que ens agrada molt la novel·la negra o d'enigma, una mica victoriana sí, o de principis del segle XX.
Bueno,
segle
hay que decir que Cristina ve un Sherlock Holmes y vamos, mata.
Yo por mi Sherlock mato.
Aunque lo tenga, ve otra edición y lo compra, o sea.
Home, i tant, yo quan vaig por ahí.
Yo quiero que me dejes en herencia tu biblioteca de
Sherlock.
No, ya lo sé que no.
Ya la tengo repartida, lo siento.
Lo sé, pero una cosa es eso, pero yo por querer puedo quererlo, ¿no?
Así como quiero que Charo me adopte los fines de semana,
pero yo
algo te puede caer porque tengo unas cuantas. Ya te añado.
Doncs jo per continuar amb els clàssics, sí que m'agradaria també fer una ressenya de la tasca que fan les editorials. Tenim diverses editorials que es dediquen a fer unes edicions magnífiques d'uns llibres que són preciosos, amb il·lustracions de l'època, i són petits tresors que inclús ara diré una cosa que no té gaire sentit, que inclús si no el llegiu, és bonic de veure el llibre.
Els llibres queda molt bé en la estanteria.
Sí, no? S'han de llegir, però a més, jo hi ha llibres, que després us diré quin és, que el tinc obert a casa i vaig passant les pàgines perquè les il·lustracions són molt boniques i és com tenir un quadre que vaig canviant cada dia. I això és molt maco. Bueno, pues seguint amb això, us parlaria de l'editorial d'època, i aquest any he llegit un d'una escriptora que es diu Annie Haines, que és Assassinato en Charlton Crescent. Us podeu imaginar ja que va una família de gran societat amb una senyora que contracta un detectiu privat de l'època, que no es deien detectius privats, perquè sospita que la volen matar. I, efectivament, la maten.
Sí.
Bueno, fins pues aquí.
És muy estilo también Agatha Christie.
Sí, sí, és que és la època, és la època. I després de Ciruela, que també té
també té una bona col·lecció.
Té una col·lecció de època també molt maca.
Todos de Ciruela estan muy bien y mucha calidad, eh. Una editorial muy bonita,
muy bonita i que cuida molt els detalls. És una antologia de crímenes a la francesa, per això de continuar amb els francesos. I són una sèrie de relats, de clàssics, entre els quals hi ha relats escrits per Balzac, per Guy de Maupassant, Alejandro Dumas... O sigui, una sèrie d'escriptors francesos que expliquen contes dels inicis del que era la novel·la negra, la novel·la enigma, novel·la enigma...
De suspense, d'intriga, sí.
A la França. O sigui que aquests dos...
Com se llama este último que no l'he apuntat?
Crímenes a la francesa.
Crímenes a la
francesa.
De Ciruela.
De Ciruela, ja us dic.
Bueno, Ciruela ja vosotros mismos cuando veáis la editorial Ciruela, mirar los títulos porque...
Son fantásticos.
Vamos, están todos en el clavo.
Bueno...
Cristina, ¿qué te toca a ti ahora? ¿Has hecho histórica? ¿Has hecho negra?
Pues mira, ahora va a tocar un libro que no se sabe lo que es.
No se sabe.
Como todo lo que escribe Juan Ramón Viedma.
Ay, por favor.
Es que...
Estoy con él.
¿Estás con él?
Sí. Si pues, es el de ahora, el último.
Autofobia.
Autofobia. Estoy con él. Estoy con él. Lo estoy dosificando.
Es un señor pues que mezcla el gótico, el terror, el thriller, la novela negra. O sea, no sabes... Es imposible de etiquetar.
Con una forma de escribir...
Magnífica.
Magnífica.
También.
Yo siempre se lo digo, Viedma, tú serás un clásico. Es que, bueno, lo siento, habla tú porque yo con Viedma no puedo. Eso
pues
me puede...
Autofobia de Juan Ramón Viedma es una recopilación de relatos que él ya había publicado.
Sí.
¿Vale? Entonces, pues los ha incluido algunos en esta antología y lo que me fascinó de esta antología es la manera en que está estructurada. Hay que leerlo porque es de verdad que es muy difícil explicar cómo está estructurado el libro de Juan Ramón Viedma. Pero pensad que se encuentra dividido en tres partes: Autofobia, El descenso del padre Full y Peor que el purgatorio. Y allí te encuentras, ya te he dicho, desde terror, desde gótico, novela negra, thriller también.
Y la última que es de obscena. De la recopilación que él hizo de obscena, que raya, no es ni porno, ni, es obsceno.
Sí, es un cuento obsceno.
Es un cuento muy obsceno.
Entonces, bueno, es un autor que aparte de que recomiendo leer cualquier cosa de él...
Cualquiera.
Este libro, si alguien se quiere acercar al autor, es magnífico pues porque tiene cuentos, los relatos, y entonces se puede hacer una idea de lo que escribe realmente Juan Ramón Viedma, que es un escritor, como ya he dicho y iniciando la conversación, imposible de clasificar. No se puede.
Hay que decir que es de la editorial Tierra Trivium, que ha hecho un trabajo magnífico con esta recopilación.
Y muy bonita también la edición, muy bonita.
Muy bonita.
Una pauseta, de moment. A veure, els que esteu escoltant, si teniu algun dubte de tot el que s'està parlant, ja sé que esteu prenent nota, però bueno, per si un cas, teniu un correu electrònic que es diu lletresymusica@cugat.cat.
lletresymusica@antesdecugat.
Sí, sí, sí.
No, és que estic apuntant, he posat Cugat dos vegades, no.
No. Es que estoy espesito. Y,
sí. Ya te queremos igual.
Y ya, eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente que me rodea. Bueno, y
yo me comprometo a que si mandáis algún correo preguntándole algo a estas chicas, yo se lo hago llegar y ellas os contestarán encantadas de la vida.
Y aprovechando...
En primera persona.
Y aprovechando la cuña, pues vamos a poner la primera canción, que hoy tenemos muchas. Bueno, muchas más de las normales. Y vamos a entrar un poquito fuerte... hoy tenim el senyor Roderick David Stewart, nada menos, un senyor que farà 74 anys el mes de gener.
És de mentira, ¿verdad?
Que sí.
Cuando salía vestido de leopardo diciendo si era sexy.
Un currículum d'haver treballat amb la Jeff Beck Group, amb Faces, i un rock and roll de l'any 1977, l'àlbum Footloose and Fancy Free i el Hot Legs.
Lletres i música.
A la Molina t'ho posem fàcil. Gaudeix de l'esquí i de l'esnou de la manera més còmoda i ràpida.
Oblida't de les cues, compra el teu forfet online i el reculls a les màquines check-in ubicades als punts principals de l'estació.
Si l'emoció de l'esquí t'enamora, ets de la Molina.
La Molina t'estima.
A El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
TMA, molt més que gestió integral de residus.
A TMA treballem per a la millora i conservació del medi ambient, a més d'oferir un avançat servei d'assessorament i consultoria en el camp ambiental.
La confiança dels nostres clients és la garantia del nostre servei fiable i de qualitat.
TMA, cuidem dels nostres clients, cuidem del medi ambient.
902 25 41 11 o tma.es.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Viu com un nen al Nadal, apugat un cat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before. Bé, ja hem complert amb la primera part de la primera cançó, després amb els anuncis, que són inevitables i a més necessaris. I tornem a estar aquí amb totes les recomanacions per aquestes festes. El que va des de dimarts, no em digueu que ja heu començat les festes perquè m'emprenyaré, perquè agafem les festes que oficials només. Des de dimarts, dimecres, i després, si feu pont, no m'ho feu saber, millor que no. Doncs tornem amb les recomanacions perquè tingueu matèria per llegir durant aquests dies.
Bueno, sí, me segueixo jo, si us sembla.
Sí.
A veure, jo aquest any he llegit algunes novel·les que m'he trobat que tenen un denominador comú, i que és la boxa. La boxa, el boxeo.
Sí.
I he llegit tres novel·les que tenen aquest fil conductor i que em permeto recomanar-vos. Una és Golpes, de Pere Cervantes, editada per Al Revés, que és una novel·la que ens parla d'un policia que de vegades ha de fer coses que no ha de fer per poder complir la llei. Sembla un contrasentit, però ho explica molt bé. I està explicat en com si fos un combat de boxa. Després, està editada, ja us ho he dit, per Al Revés. Després m'agradaria recomanar-vos Lemmings, de Jordi Daussà, editada per Llibres del Delicte, que també té un protagonista que és un noi que es desperta amb amnèsia després del que sembla un combat de boxa. I aquí, a partir d'aquí, ells ens va explicant. Sí, Cristina?
No, vull afegir que està publicada per Llibres del Delicte, sí. I que aquest any, proper, el 2019, Llibres del Delicte treu una col·lecció en castellà, I traurà aquesta. O sigui, que els que no llegeixen en català podran fer-ho en castellà, i aquesta és molt bona.
Molt bona i molt entretinguda. La veritat és que és una novel·la que gaudireu molt. I després un thriller escrit per Vicente Garrido i Nieves Abarca, que és El beso de Tosca, una novel·la ambientada a Barcelona amb el rerefons de l'òpera I també la boxa està ficada per aquí al mig. O sigui que aquí us dono, si us agrada el tema negre i el tema de la boxa, i si no us agrada és igual, perquè a mi la boxa no m'agrada, i he trobat que les tres novel·les són molt recomanables. Aquestes tres us les podeu apuntar. I tu, Cristina, què ens dius?
Jo segueixo amb la narrativa també històrica. Vull parlar d'un llibre amb premi que va guanyar, a veure si ho tinc aquí, va guanyar el Premi Vila de Lloseta de Narrativa 2018, i es tracta de Jo tenia 10 oliveres, d'en Josep Massaners, i publicada per el Gall Editor. És una altra narrativa històrica, ens parla de la guerra de Síria, en aquest moment, d'una família, ella professora i ell, ara no ho recordo exactament, i que tenen dos fills, i sense saber com es troben embolicats amb la guerra de Síria, aquesta guerra que hem vist tots
per la tele
i que coneixem també. Però ell ho fa d'una manera exquisita, amb molta sensibilitat, ens parla de les coses petites, de lo important que són en moments de guerra, com pot ser un llibre subratllat. Hi ha una escena on es troben un llibre subratllat per un amic d'ells, i allò és d'una tendresa molt gran. I, a més, escriu Josep Massaners, a part de la sensibilitat que he dit, fixant-se molt amb els petits detalls i també amb una narrativa que cal destacar, perquè escriu molt bé aquest home. Un escriptor que vaig conèixer mitjançant les xarxes socials, o sigui, el Facebook, sí. Ja veus, i et descobreix coses, de vegades, les xarxes bones, també dolentes, però una de les bones ha sigut el descobriment de Josep Massaners.
Charo, què nos toca ara?
Bé, doncs mira, jo ara us parlaré de dos amors. Jo...
Tienes muchos amores, sí, tú aquí, sí, pero algunos que son una debilidad.
Sí, sí, però aquests són dos personatges dels quals estic total i profundament enamorada. I quan dic enamorada, vull dir enamorada, sí, de veritat. Sí, sí. Són dos personatges que a més són diametralment oposats, no tenen res a veure entre ells i totalment diferents. Un és Carter, que és el mafiós dels anys 70 a Londres, un personatge creat per l'escriptor Ted Lewis i que està publicat per l'editorial Sajalín, que aquest any ens ha portat la segona novel·la, que és La llei de Carter. L'any passat vam llegir Carter i aquest any hem llegit La llei de Carter, i jo l'he trobat encara més bona que Carter.
I que la destripamos hace unos meses
en el club de lectura. Bueno, jo estic enamorada del Carter. És una novel·la
negra hard-boiled.
Sí, o sea, hard-boiled. I a més...
Contundente.
Sí, sí. I a més té pel·lícula protagonitzada per...
Michael Caine,
una pel·lícula dels anys 70 també. Però...
Que també està molt bé la pel·lícula, però bueno, sí, és que el llibre és...
Però el llibre és una fantàstic, joia. Sí. I després, un altre personatge del qual estic profundament enamorada, i ara Cristina em dirà, jo també, jo lo vi primero, però és igual, tu
és igual, ella lo vio primero, però tu se lo quitaste.
Però jo te lo quité, perquè tu no li hacías caso, i entonces jo te lo quité. Jo passava por ahí i dije, tu pa mí, pa mí pa siempre.
Ja sé de quién va a hablar.
Sí, que no és un altre que el comissari Ricciardi.
Ah, sí.
El comissari Ricciardi, el personatge de Maurizio De Giovanni,
sí,
un policia al Nàpols de l'època fascista, dels anys 30, i és un personatge meravellós. Aquest el podeu trobar tant en català com en castellà. En castellà el publica Lumen,
sí,
i en català el publica Columna, i jo potser doncs llegiria qualsevol que vulgueu.
Sí, perquè són independientes, però són seguidos.
Són seguidos.
Són les quatre estacions de l'any.
De l'any. Ell comença en l'hivern, del comissari Ricciardi, després la primavera, l'estiu i la tardor, i després ha fet quatre més que tenen a veure la Pasqua, el Nadal... Jo he de dir que només m'he llegit dos perquè vull que em duri. Sí. Els he comprat tots, però me lo voy dosificando, ¿no? Me lo dosifico porque lo bueno, tú no te puedes comer un pata negra de golpe porque no lo aprecias. No. Llavors, sí.
Metes unos cuantos entre
sí,
medio.
Sí, sí, però perquè veieu que tant ens pot agradar un personatge...
O sea,
diguéssim...
Maurizio de Giovanni seria uno de estos que tú ataries a la cama para que te escribiera?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Es que Cristina le hace... Sí. Ay, perdón, sí. Charo hace, ¿cómo le llamas tú?
Un misery.
Un momento misery.
Un misery con
autores que le
Stephen
gustan.
King.
Sí, o sea, sí, sí, lo yo. Metería en la cama, le ataría la pata...
Se la cortaría, como en la novela de Stephen King.
O no,
King.
Da igual, pero los atarías allí, sí, para que te escribieran para ti.
Sí, però Maurizio de Giovanni pot estar tranquil perquè encara en queden 6 llibres per llegir d'ell.
Bueno, és igual, o sigui, però tu, tu vas por delante ja.
Jo vull no por delante. Sí, sí,
al
sí,
nivell
sí.
Que tu lees te va faltar enseguida.
Sí,
que,
sí.
Que vaya encargando la prótesis. La prótesis. Porque me llegará.
Yo voy a meter un momentito una cuña de una oyente que nos ha recomendado también una trilogía muy romántica, bien. Histórica, ¿vale? Es una trilogía de una chica que se llama Gloria Casañas, es argentina, y es romance histórico. Las novelas todas tienen en el título la palabra luna, se llama Noche de Luna Larga, Luna Quebrada y Sombras de la Luna. Y bueno, cuando sabía que íbamos a hacer este programa, nos dijo, yo quiero recomendar esta trilogía que viene muy adecuada ahora para comprar para Navidad. Muy bueno, bien. Pues recomendada está. A las muy que bien. Os guste la novela un poquito más sentimental.
Muy bien. Bueno, pues ahora yo voy a pasar a recomendar una novela negra. Quiero hablar de nada más y nada menos que de María Antonia Oliver. Y es que Ediciones Versátil ha recuperado o va a recuperar todas aquellas escritoras, las pioneras en el género en este país, y inicia su colección con Estudio en Lila. Estudio en Lila, que ya lo hemos hablado Charo y yo muchas veces, vamos, es un libro que ya habíamos leído en el año 85 sí. con la editorial La Magrana.
Sí.
Y realmente es bueno, es un libro que incluso Alicia Jiménez Barlet reconoce que para hacer su personaje, de que ahora no recuerdo cómo se llamaba,
Petra Delicado,
que mi memoria,
me encanta. También, mira, aprovechamos para recomendarlos todos porque a mí me encanta ese personaje.
Pues ella reconoce que se basó
En el personaje de
Estudio en Lila, de María Antonia Oliver, que es su marido, supongo que lo sabéis y si no lo comento, es el gran Jaume Fuster.
Ajá.
O sea, que eran dos escritores para cual ideal. Uno mejor que el otro.
Ideal.
Y entonces, pues bueno, me encantó este libro porque me recordó, aunque yo ya sabía cómo, porque ya lo había leído, me recordó cómo era, ya sabía yo cómo finalizaba, cuál era la trama, todo. Me volvió a recordar la Barcelona de los años 80. Y yo es que soy muy nostálgica. Y yo encontrarme autobuses o coches en la plaza de la catedral, a mí que alguien me lo vuelva a explicar me encanta, lo siento. Y como así, pues todo. Con su detective Lalonia Guiu, que es mallorquina, que añora el mar de su casa. Y yo puse en la reseña que escribí, porque escribí una reseña, digo, los barceloneses también añoramos el mar, porque aunque Barcelona se abriera en las Olimpiadas, lo sentimos más lejano que nunca, ¿no? Y bueno, me hice un recorrido fantástico por toda la Barcelona antes de las Olimpiadas y me lo volví a pasar pipa, a pesar de saber cómo finalizaría el libro y cuál era la trama.
Y perdona, y ahora Cristina está en castellano. O sea,
está en castellano. La Magrana lo sacó en catalán y ahora Ediciones Versátil lo ha sacado en castellano, Estudio en Lila, para la colección, ahora no recuerdo tampoco el nombre de la colección, pero que son pioneras
Antonia Oliver,
Estudio
en Lila, Estudio es fácil Lila. Encontrarlo.
Sí.
¿Qué más?
A mí m'agradaria ara parlar-vos de dos llibres que per un motiu o un altre toquen una temàtica que dissortadament està d'actualitat. Un és l'últim premi dels Crims de Tinta 2018, que és el Premi RBA, que és el millor dotat econòmicament de literatura en català,
en català, sí.
Que el va guanyar Joan Miquel Capell, per l'obra Batràs. Batràs, per al que no ho sapigueu, és la presó de dones que encara continua existint aquí a Barcelona, i aquí ens explica el primer cas en els que els Mossos d'Esquadra van ser considerats policia judicial i van poder investigar un crim. És una novel·la que està basada en fets reals, i està escrita per una persona que havia estat comissari dels Mossos d'Esquadra. I com que toca un tema de presons, i dissortadament aquests dies tenim a la gent que està a presó molt a prop, crec que és bo apropar-nos amb aquesta lectura. I després també m'agradaria recomanar-vos un llibre que no és d'aquest any, és de l'any passat, però que també està d'actualitat, que és El somriure de Darwin,
sí,
de l'Anna Maria Villalonga.
Sí, lo tuvimos también aquí sí, l'any passat.
Darwin
és un... És una maravilla de libros.
Sí,
és una passada.
Darwin és un gos que viu amb un...
És un cintetxo.
Amb un cintetxo. I ja us podeu imaginar, si seguiu l'actualitat, què passa amb els cintetxos ja sense sostres i els gossos. Mm. I aquí ho deixo.
Ay, sí, pero eso es actualidad de hace un día.
Sí, sí. O sea, pues aquí lo dejo.
Muy bien. Un momentito, después la tornarem,
después seguimos.
La tornarem a baixar. De moment pugem això, que és molt bo. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. És el senyor Michael Bublé, un tema que va ser Premi Juno el 2006, el single de l'any, i l'àlbum va ser Premi Àlbum Pop de l'any i Àlbum de l'any. Tres premis per aquesta cançó i aquest àlbum d'aquest senyor Michael Stephen Bublé, senyor que va néixer a Colúmbia Britànica. Una veu fantàstica, probablement, segons diuen molts, i jo no ho discutiria massa, l'hereu dels grans crooners nord-americans.
Bueno, de hecho, no sé si serà l'heredero o no, però un crooner és...
Que, a més, vindrà l'any que ve, al setembre, el tindrem al Palau Sant Jordi. Jo el vaig veure fa 2 anys, també en el Palau Sant Jordi, amb un espectacle meravellós perquè portava una orquestra, que això... Fa goig. Veure tota una orquestra en un
Palau
escenari.
Sant Jordi, sí.
I aquesta cançó, si em permeteu, m'agrada molt perquè parla de casa, de tornar a casa. I en el mateix sentit, jo aquesta cançó per mi és una cançó d'esperança, perquè jo també espero que molta gent pugui tornar a casa.
Si no, ja m'hauria gustado que vinieran per aquestes Navidades. Quedan muy poquitos días.
Terminaremos llorando aquí.
Sí, ¿no? No, vamos a seguir, que si no es verdad sí, que se nos sí. están escapando las lágrimas
vale.
a todos.
No. Bueno, pues yo paso a un libro también, bueno, magnífico. Voy a tener que buscar sinónimos porque esto ya está muy, muy, muy machacado. Y voy a salirme de lo que es los autores de aquí y salto hacia un autor que se llama Sebastián Berry. ¿Vale? Uh-huh. Lo ha publicado Alianza Editorial y su libro es Días sin final. Fue premiada con el Costa Book Award 2016 y seleccionada como una de las 10 primeras mejores novelas por la revista Time en 2017. Narra la vida de un chico de 15 años que tiene que huir a mitad del siglo XIX de la hambruna de Irlanda, muere toda su familia y va con un viaje tremendo, llega a parar a Estados Unidos y allí conoce otro chaval de su misma edad, aunque no saben exactamente qué edad tienen, porque no saben en qué fecha nacieron, pueden rondar los 15 años y viven toda una travesía por los Estados Unidos con la guerra de secesión, con las guerras indias, y ellos pasan de una amistad a un amor homosexual. Uh-huh. Es una novela realista, preciosa. Y también escrita con gran sensibilidad. Incluso lo que me sorprendió de la novela, intentaré ir rápido, es que al principio dices, uy, esta novela está mal traducida, porque dices, qué frases más raras y cómo escribe. Y te vas dando cuenta de que el autor sigue la cronología de la edad del chico y empieza explicando como si tuviera 15 años, realmente es una narrativa que dices, esto no me cuadra, y luego, a medida que el chico va creciendo,
va madurando
y va escribiendo mejor, porque al fin y al cabo es un niño
sin estudios
y sin ningún tipo de cultura. Un 10 para este libro.
Muy bien tratado, ¿no?
Y muy realista.
Jo seguiré amb aquest llibre que us he comentat abans, que el tinc obert a casa, perquè crec que és un dels llibres més bonics que s'han editat aquest any, que és Matamosques, de Dashiell Hammett, i està il·lustrat per Hans Hillmann. Dashiell Hammett no cal que us el presenti, perquè ja sabeu...
Un clàssico de los clàssicos.
Ja sabeu qui és. Però Hans Hillmann, igual la gent no sap qui és un il·lustrador que, per donar-vos un apunt, va il·lustrar a cartells de cinema, va il·lustrar el dels Los Siete Samurais, de la pel·lícula de Kurosawa, i va il·lustrar també Contrato de Dios, de Will Eisner, que és un dels còmics de referència. És una novel·la... Bueno, és una novel·la perquè us feu la idea. Són dibuixos en els quals només li han deixat a la part de sota els diàlegs. No hi ha descripcions perquè el dibuix ho fa tot. És en blanc i negre, edita una editorial que jo no coneixia, que és Libros del Zorro Rojo, i és un llibre preciós. Les il·lustracions són precioses, ja us dic. Jo el tinc en un atrill i cada dos dies o tres dies vaig passant la pàgina perquè els dibuixos són meravellosos.
Déjame que diga la palabra en catalán, que me encanta la palabra atril en catalán. Un faristol.
Un faristol. Hoy
es de esas palabras que las coges y dices, la quiero mía.
Sí.
Me encantó.
Sí.
Bueno, era una cuña.
Molt bé, pues mira, veus, molt bé, ho has dit tu, molt bé, i jo ho he dit en castellà. Veus?
Bueno, es igual, hay palabras que se pueden decir en las dos.
Claro.
Se mezclan. A mí me encanta cuando hablas un idioma que te cuele una palabra de la otra. No tenemos por qué ser tan a rajatabla, ¿no?
Sí,
se pueden
sí,
mezclar
sí.
todo. Bueno, venga. A ver, ¿nos da tiempo para uno más o ya no?
Sí, ya uno.
Sí,
¿una rapidita?
Tenim moltes, sí.
Bueno, yo quiero que recomiendes, bueno, y si no la recomiendo yo, la de Tony Hill.
Esta la
Tigres de Cristal.
Sí.
Pues venga, una de las dos que
pues
la recomiende.
Venga,
porque para mí,
sí,
yo creo que este año ha sido una, yo diría, si no mi favorita, una de mis favoritas. Y esa, reivindicarla.
A ver.
Venga, pues Tigres de...
Tigres de Cristal.
Tigres de Cristal es también una novela, no es novela negra. Yo más bien diría es una especie de drama psicológico, ¿no?
Actual, narrativa.
Narrativa actual y no es negra, pero...
Hombre, entra en negra porque tiene un poquito el desenlace, pero vamos.
Sí. Entra en negra porque Tony Hill es
porque
negro.
Porque Tony es negro
y
él le gusta, es un negrote.
Partes.
Es uno de nuestros negrotes.
Sí,
pero...
sí.
Pero bueno.
Además toca algo que es un tema que los barceloneses también conocemos mucho, que es los años 70 en la ciudad satélite. En lo que hoy ya se le llama, por suerte, San Ildefons, que son aquellos edificios altos, enormes, donde fue a parar toda la gente. Bueno, toda no.
Mucha, mayoría.
La mayoría de gente que venía de fuera de Cataluña a trabajar. Y bueno, se congregaron en un barrio de Cornilla de Llobregat. Y a mí es que todas las novelas que tratan algo que yo conozco, porque empecé, yo paso cada día por San Ildefons para ir a trabajar, porque voy a otro pueblo de al lado. Entonces,
y más en una época que nosotros llegamos a conocer.
Y en una época que conocimos. Y ojo, y una época que
son los años 70.
Que son los años 70, que fueron unos años muy, muy difíciles también, porque fueron los de la transición, los del principio de las huelgas. Y Tony Hill, bueno, iré rápida, nos explica una trama sobre dos amigos que se encuentran.
Después de muchos años.
Después de muchos años, y que uno ha vuelto al barrio, no ha triunfado, y el otro sí triunfó. Y regresa porque le llama el otro amigo y tienen un secreto que guardar
¿No
los dos.
¿No se recuerda un poco el corte de esta novela? Algo a Mystic River.
Sí.
¿Verdad que sí?
Un poco,
¿verdad?
Un poquito.
Aunque él luego mete otra historia actual, que es el bullying y además llevado a nivel...
extremo.
Extremo con lo que es el bullying ahora mismo por las redes sociales y el peligro que lleva, que además se pone la carne de gallina. Y unos personajes muy bien definidos y muy bien, bien trabajados. Definidos. Mucho, muchísimo.
Muy bien.
Pero es que el principio de la trama y cómo se desarrolla después me recuerda
está
el puntito ese del Mystic River.
Está muy bien.
A mí lo que ya te digo, a mí lo que me gusta es toda la ambientación que ha utilizado Tony Hill de los años 70, que curiosamente, hablando con Ampar Fernández sobre este libro, me dijo, y lo digo textualmente, años después fue el barrio de Barcelona con el tanto por ciento más alto de universitarios, San Ildefons.
Bueno, y hay que decir también, perdona, la forma de escribir de Tony, también concisa, no te dice una palabra más de lo necesario y te describe con una prosa estupenda.
Y llegamos al final
de... Sí, ya. Qué lástima. Sí.
Pero si me queda aquí una lista. Sí. Bueno, pues bien, la semana que viene.
No, que escriba la gente, que escriba. Que nos escriba quien quiera seguir.
Si hemos leído 80 libros cada una, imagínate lo que hay por hablar.
Mira, yo propongo que si alguien quiere que Charo le recomiende todo lo que llevaba en la lista, que nos escriba y levantando la manita, escriba a yetrasymusica@cugat.cat y nos diga, yo quiero que Charo me mande un correo con todo lo que tenía escrito.
I com que estem a les festes que estem, doncs arribem amb una autèntica joia. És el senyor Rick Wakeman amb les seves Christmas Variations i una nadala, Hark the Herald Angels Sing. Però és que Rick Wakeman pot tocar el que vulgui. És absolutament increïble. Jo em permetreu que us desitgi molt bones festes. Festes de Nadal, festes amb la família, gaudiu-les, que això mai se sap. I una cosa especial us vull deixar, perquè hi ha gent que no tindrà l'enrenou familiar, que compartirà la taula amb un record o amb un somni. I jo espero i desitjo que aquest somni es faci realitat i que aquest record sigui el més dolç possible. Passeu bones festes i ens tornarem a trobar el proper dissabte. Gràcies, Cristina, gràcies, Charo.
Un plaer.
Gràcies.
A gràcies a l'altre.
Sempre és un plaer venir i sempre se'ns queda curt, oi, Cristina? Sempre.
Ja buscarem otra.
Ara seguirem.
Otra
ara quan
es tanquin
els micròfons.
Hacer otras recomendaciones para Sant Jordi o algo. Ja buscarem algo, no us preocupeu.
Molt bé.